dia, són les 6 i des d'ara fins les 7. Com sempre, aquí a la Primera Pedra en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Quan superem la crisi sanitària, educadors socials, treballadors socials hauran de viure setmanes difícils d'aguantar la tensió del sistema que està generant aquesta situació. No ho dic jo, ho diu l'Òscar Martínez, que ell és professor de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, és educador social i psicopedagog, doctor en Educació i Societat. Ara sí, Òscar, molt bon dia.
Molt bon dia.
Déu-n'hi-do el dibuix social que ha deixat aquesta crisi. En principi una crisi sanitària, però com estàvem dient ara, una crisi sanitària que ha deixat veure una crisi social molt profunda.
Efectivament, és a dir, sí que ha tingut, diguéssim, molt de protagonisme aquest concepte, no?, de crisi sanitària, i mentrestant estava succeint que estava passant una crisi social des del primer dia, molt, molt preocupant, en què les professions, tant d'educació social com treball social, han demostrat que són serveis bàsics i absolutament imprescindibles, i és per això que no han parat de treballar durant aquestes setmanes.
Ara deies no hem parat de treballar. Com diries, com dibuixaries tu a l'escenari que ha deixat aquesta crisi sanitària ara en la nostra societat?
La crisi social, o l'impacte que tindrà el Covid com a crisi social, no només és deguda al Covid, no?, i a la situació actual. És a dir, un sistema social o de benestar social molt de més muscle hagués aturat molt millor tota aquesta situació. De la mateixa manera que la crisi sanitària també s'hagués pogut resoldre si haguéssim tingut, diguéssim, una inversió pública en sanitat molt més elevada. És a dir, hem tingut al llarg de les darreres dècades un país on s'ha anat, diguéssim, encongint aquest tipus d'inversió, no? I hem tingut, no?, fins i tot declaracions, diguéssim, no?, en alguns moments en què se'ns abocava pràcticament a tenir sanitat privada com una cosa complementària, no? Que al final allò és metafòric, però té molt a veure amb les polítiques que hem portat a terme. I són faves comptades, és a dir, si tinguéssim molta més inversió tant social com sanitària, s'hagués pogut acollir aquesta situació d'una manera molt més positiva.
I a més ara suposo que la societat en principi està sensibilitzada, perquè tots hem sigut molt conscients del que és estar tancat a dintre de casa, ens ha fet a tots molt iguals, però no tothom s'ha trobat en les mateixes circumstàncies a l'hora de viure un confinament com el que hem viscut.
Efectivament, i de fet aquesta crisi el que ha fet és treure la pols que teníem sota la catifa del país, no? De cop i volta ens hem adonat com hi ha gent que resulta que no està vivint en un pis, sinó que està vivint en una habitació compartida, fins i tot, i que potser fins i tot no tenen ni tan sols l'accés a la cuina, o han de demanar cert permís per poder fer ús dels espais comuns en un pis, en un habitatge compartit. Tot això, diguéssim, aflora tota una situació de crisi prèvia que té a veure, doncs, en primer lloc, amb la crisi habitacional que veníem denunciant molt des de feia molt de temps, i que això avui en dia encara no s'entén com no es pot resoldre d'una manera molt més efectiva. I d'altra banda, també celebro una mica la idea aquesta de poder tenir mesures universals, bàsiques, per totes les persones. És a dir, si haguéssim tingut una ajuda bàsica per totes les... un ingrés mínim per totes les persones, no hagués passat que hi ha gent que d'un dia per l'altre s'ha quedat sense feina i no ha pogut accedir ni als ERTEs ni tampoc ha tingut oportunitat d'arribar a ajudes municipals, perquè potser no estava ni tan sols empadronada. Tot això ho tenim sota la catifa des de fa molt de temps.
Falta pedagogia, o què és el que falta?
Falta, en primer lloc, voluntat política. Mm-hmm. Aquesta és la clau. És a dir, el que no podem fer és anar fent que tenim un país, el país més maco del món, i que a tot arribem, i alhora tenir sota la catifa tot això, moltes vegades sense dades, fins i tot, perquè a vegades aquestes persones o aquests col·lectius invisibles són tan invisibles com que no estan ni comptabilitzats, no?
Durant la crisi, molta gent ha pres consciència d'aquesta situació i, de fet, han sortit moltes iniciatives particulars, d'aquí, en aquí en el programa també n'hem parlat, moltes d'elles. Seria una llàstima, no?, perdre tota aquesta sensibilització que ha sortit arran d'aquesta crisi de la Covid i deixar-la escapar. Què hauríem de fer per canalitzar totes aquestes energies i continuar ajudant? Perquè, per altra banda, ens espera una situació dura.
Doncs això és un plantejament superimportant. Per una banda, tenim ciutats que les estem buidant, perquè només venien turistes, i això genera que les ciutats es buidin de gent que hi visqui allà. I això està generant un impacte en el teixit associatiu comunitari que és que desgasta absolutament la possibilitat de que hi hagin aquest tipus d'iniciatives. És a dir, territoris en què, com tu bé dius, territoris en què la xarxa comunitària ha estat la clau per fer arribar menjar. És a dir, i això ja és metafòric, és a dir, hi ha gent que estava tan al límit com per no tenir, i això ho han dit organitzacions importants del nostre sector, gent que no tenia accés a l'alimentació. I les xarxes comunitàries, i això ha passat a la majoria de municipis, han estat les primeres a reaccionar. Què vol dir això? Doncs que, per exemple, necessitem segurament un canvi de model d'escola on hi hagi un disseny explícit també de connexió comunitària. Això, doncs, en aquests moments està sortint a la premsa com els educadors socials i el Col·legi d'Educadors Socials està demanant com els educadors socials tota la feina que poden fer dintre d'una escola per tots els nens i nenes, perquè al final l'acció social serveix per tots els nens i nenes, i això ens podria haver servit fins i tot d'eix doncs per saber, per exemple, quines eren les famílies que tenien més dificultats en aquests moments. L'escola en aquests moments no pot assumir més encàrrecs, però sí que podem canviar el model d'escola i afegir noves dimensions que en aquests moments són imprescindibles.
Model d'escola, model de societat en general.
Sí, efectivament. I això passa inevitablement per un canvi important a nivell fiscal. És a dir, en aquests moments tenim una fiscalitat que alguns l'anomenen com a justa, però perquè realment sigui justa ha de tenir una progressió molt més elevada. No pot ser que estiguem dubtants fins i tot en diferents impostos, no? Hi ha moltes discussions a aquests nivells, però d'entrada la progressió, diguéssim, fiscal ha de ser molt més justa, i això inevitablement passa perquè la gent que tingui més diners, i ja sé que això sembla com molt simplista, però la gent que tingui més diners ha d'aportar molt més a l'estat del benestar, perquè en aquests moments és absolutament necessari, i a més pensem que una societat amb millor estat del benestar tindrà beneficis per tothom. Si realment volem tenir un país radicalment en igualtat d'oportunitats, hem de fer un canvi també radical a nivell de justícia econòmica i a partir dels impostos, de les rentes dels ciutadans que hi vivim aquí.
Una de les notícies que obrien els informatius aquesta setmana era que veuríem com augmentava la gent que dormiria al carrer, el sense sostre, durant a mesura que la crisi de la Covid anés suavitzant-se. És a dir, se'ns dibuixa una nova situació. Què ens espera? Com ho podríem descriure a nivell simple?
Ens espera, clar, un impacte bastant important, sempre tenint en compte que aquest impacte no només té a veure amb la Covid, sinó que té en compte el sistema en el que estàvem. La crisi habitacional té un impacte en la gent molt gran, perquè la gent que, diguéssim, cobra poc, perquè tenim també un sistema en què és possible treballar molt i ser pobre, doncs per què la gent és pobra? Doncs perquè ha de pagar potser un 70% del seu poc sou en un pis mínimament digne. Doncs la crisi habitacional també cal abordar-la des d'aquest punt de vista.
Malgrat tot, la societat li costa, ens costa reaccionar. Què hauríem de fer la gent que ara en aquest moment està sensibilitzada? Com podria ajudar a fer canvi social? És a dir, ja sé que és una pregunta molt difícil, però com podem no deixar escapar aquesta oportunitat de que estem tan sensibles amb el tema perquè les coses vagin millor en un futur?
Doncs mira, l'altre dia llegia alguna investigació que deia que les persones, més o menys al principi de la crisi, estaven disposades a pagar un 7% més de contribució pública, diguéssim, no? d'impostos. Doncs jo crec que ens hem de fer la idea de que per tenir una societat més justa i d'igualtat d'oportunitats, l'única cosa que podem fer és defensar aquesta aprovació fiscal molt més justa. Al final ens hem salvat molts perquè tenim un sistema sanitari públic, perquè em sembla que aquí el protagonisme absolut ha estat del sistema sanitari públic. Per tant, crec que hauríem de conscienciar-nos de quin bé aporta un altre model, no? És veritat que vivim en un sistema capitalista que està preparat fins i tot per un cop com aquest poder acabar a resoldre'l continuant amb la seva maquinària, perquè tot està molt agafat, no?
Molt lligat.
Però sí, està molt lligat. Però és veritat que jo crec que aquí hauríem de tenir tots una consciència que va més enllà de la solidaritat, que és que el nostre país seria molt millor si tinguéssim un estat del benestar molt més desenvolupat, però radicalment no val fer ara un canvi, diguéssim, de quatre cosetes de maquillatge. I això passa per un model de valentia política molt més gran. I per tant, això ens acaba tots abocant a pensar quines són, no, les propostes polítiques que tenen clar i que ho fan de manera molt clara que ha d'haver-hi una progressió en aquest sentit fiscal molt més justa i les que no.
Totalment d'acord. Òscar Martínez, doctor en Educació i Societat, moltíssimes gràcies per la feina que esteu fent i per la feina que us queda per fer.
Moltes gràcies a vosaltres. One day in London City, the crew called C2C. They came to rock the party.
Say what? Jess Bonet, molt bon dia.
Bon dia.
Seguim fent esport i hem dit que és molt important mantenir-se actiu, però també és molt important la relació amb tots els membres de la família, ara que hi ha una relació tan intensa. I una bona manera de llimar diferències és fer activitat física amb tots els membres de la família. La setmana passada vam proposar jocs per fer dins de casa, maneres de fer esport dins de casa, i avui tornem a sortir al carrer.
Exacte, avui farem una proposta d'activitat física al carrer, ja que ara de moment hem de sortir doncs, amb el pare o la mare que puguin entretenir-se una miqueta i com que troben tant a faltar els amics per poder fer el partit de futbol o per poder patinar, doncs intentar que la família ajudi una miqueta amb això.
Sí. I què ens proposes fer?
Doncs mira, us proposaré així unes activitats que són senzilles i que no necessitem gaires coses, com per exemple fer un relleus, val? On el pare o la mare pugui ser el punt de sortida o el con per girar. Sí. I llavors, doncs en el cas de que sigui un sol nen o nena, doncs fer una distància, una recta, no? On hagi d'anar i tornar i, per exemple, li fem fer 3-4 vegades i això intentem que cada vegada ho faci més ràpid, o sigui, el repte seria intentar fer més ràpid aquell exercici, val? Mm. I en el cas de que sigui més d'un nen, doncs fer una competició entre ells, a veure qui fa més ràpid la volta, si anar des d'un punt fins a la mare i tornar, a veure qui ho fa més ràpid els dos, per exemple, no?
Està
després, una altra proposta podria ser els que tenen monopatí, skate o patins, sempre vigilant que no atropellem a ningú,
Sí, noi, perquè això a vegades s'ha de vigilar, s'ha de vigilar.
Sí. I que hi hagi distància i tot això. No tant una competició de fer-ho més ràpid possible, sinó intentar fer-nos un slàlom entremig doncs, dels arbres, els bancs, o sigui, intentar Doncs mira, va, proposo que vagis fins allà fent, esquivant per la dreta el banc, per l'esquerra l'arbre, per la dreta no sé què, saps? O sigui, fer una miqueta de slalom per treballar més les habilitats, diguéssim, però sobretot sense prendre mal, que no
sí.
Seria el moment.
Sí, perquè seria un dels riscos que hi ha ara que tothom surt a fer esport després d'haver estat un temps sense fer-ne, que no ens fem mal i tinguem alguna lesió, no?
Exacte, exacte, no és el moment. Després, també podríem fer un joc de preguntes. És a dir, per exemple, en el barri on vivim, val? O en el municipi on vivim, sobre algun tema que estem treballant a l'escola, no sé, doncs, jo què sé, tenim un examen de social sobre capitals, no sé. Doncs intentar fer un joc on interactuï les preguntes, val? I cada vegada doncs, que no encertem una pregunta, hem de fer un exercici físic que ens proposa algun altre membre de la família. I en el cas de que l'encertem, doncs nosaltres proposem l'exercici físic a un altre membre de la família.
Ah, està
no
bé.
Doncs, si no sé, has fallat que quan mesura una illa de l'Eixample, doncs has de fer 10 salts a peu junts, val? Per exemple, no sé.
En cas que siguis una mica més durant tot amb aquella persona, doncs li fas fer l'exercici més difícil o li pots fer l'exercici més fàcil.
Exacte, aquí hi ha que siguem més o menys benèvols.
Exacte, ja depèn de cadascú. Doncs és una bona manera, per exemple, també de tornar cap a casa, que fer algun exercici de tornada, de recollida, com ho faríem?
Sí, mira, i per això, quan ja anem cap a casa, doncs mira, proposar-nos una distància, no sé, diem, doncs des d'aquí a casa quanta distància creieu que hi ha? O si fem la volta a l'illa de cases on vivim, quina distància hi ha? I entre tots, evidentment sense ajuda del mòbil, doncs comptant passos o corrent o caminant, intentar esbrinar quina distància hi ha. I llavors quan arribem a casa, doncs comprovar a veure qui ha sigut, qui s'ha apropat més a la distància que hi havia en aquell, des d'on hem dit, fins a casa, i el que guanyi doncs proposa les visites pel dia següent, per exemple.
Ah, està molt bé. Doncs mira, ja ho tenim. Ja sabem que qui guanyi doncs podrà triar l'exercici per la següent setmana. I de moment, doncs això, fer esport en família, ara aquesta vegada ho hem proposat per fer pel carrer, una manera divertida també de fer-los cansar una mica aquests nens, que si no es cansen, sí. Després d'entrar a casa això és com una olla express que pot acabar explotant.
Doncs ja sabeu, poseu-li les preguntes ben difícils, eh?
Exacte. I quan ens toqui triar nosaltres l'exercici, que sigui d'aquests que esgoten.
Exacte. Això ja els pares i mares ja sabran segur.
Exacte.
Una bona estratègia.
Sí. Doncs Jess, que tinguis molt bona setmana i que facis molt d'esport durant les hores que t'ho permetin.
I tant que sí, bona setmana.
Igualment.
La primera pedra.
I ara és el moment de treure la llengua, dedicar uns minuts del programa al català amb la Judit Canalies, del Servei d'Assessorament Lingüístic d'aquí de RAC1. Judit, molt bon dia.
Bon dia, Noemi.
Avui, aprofitant que som al bell mig de la primavera, ens parles de les flors i, com sempre, des d'un punt de vista, evidentment, lingüístic de la llengua.
Sí, ja saps que sovint al treu la llengua ens agrada parlar de temes d'actualitat relacionats amb la llengua i no sé si t'hi has fixat, però aquest any, no sé si és el confinament, que tenim més temps per apreciar les petites coses, però veig que hi ha moltes flors.
Sí, n'hi ha moltíssimes. Jo crec que també fins i tot la pluja d'aquests últims dies, que està tot més net,
sí.
L'ambient...
Sí.
I n'hi ha de moltíssims colors i moltes que no sé ben bé quins noms tenen, també, no?
Exacte, sí. Doncs mira, ja som al cap del carrer. Tu mateixa ho has dit, que potser no en saps dir els noms, no? Exactament.
Uh-huh.
I és fixat que sovint veiem moltes flors, les trobem molt maques, però no en sabem dir els noms. En català, per molta gent, les flors són només això, molt boniques, no? Per exemple, quan anem a casa d'algú i té flors, en general, el que ens sortirà de dir espontàniament serà quines flors més maques. Seria una mica impensable que algú digués quin ram de dàlies, jacins i peònies més fica tan regalat, no?
Sí, és veritat, i això una mica sembla que vulgui dir que per nosaltres les flors són un tot, és a dir, que parlar amb detall suposo que deu costar, que tenim una idea potser més superficial, que no hi aprofundim.
Superficial. Sí, potser no és només cosa del català, sinó més aviat fruit de les modes, no?, de la societat. Però almenys en el meu cas, això de sentir anomenar les flors pel seu nom es va acabar quan la meva àvia va deixar de tenir flors a casa,
sí.
O al jardí. Si t'hi fixes, la gran majoria de nosaltres tenim una cultura terminològica botànica llegada dels avis, no?
Sí, sí, de fet, la meva àvia i la meva mare, i a vegades jo també una mica, encara això ho he heretat, anem darrere dels geranis del balcó, i demanaves també que et donessin un esqueix, perquè d'aquell era magnífic, era fantàstic, sí, de les lilàs, sí, o de les hortènsies, no?
Sí, 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 paraules que ara ja no se senten, no? I els crisantems, les petúnies, les tulipes... Amb això vinc a dir que sabíem més noms de varietats de flors quan érem petits que no pas ara.
I és que, a més, hi ha esdeveniments i festes que tenen flors com a protagonistes, pràcticament. El temps de les flors de Girona, sense anar més lluny.
I tant, o les catifes de les flors gegants que es fan a ciutats com Brussel·les. Suposo que per festivitat penses també en Sant Jordi, no? Les roses, diguem, les coneixem perquè podríem dir que són les reines del jardí. Però, per exemple, el muguet, que es dona l'1 de maig a França. Potser molta gent aquí no sap ni què és el muguet, no? I a banda d'això, les flors també surten sovint en frases fetes. Suposo que has sentit allò d'una flor no festiu o anar amb el lliri a la mà, no? Han quedat més en un pla... simbòlic, potser.
Sí, sí, com tu dius, és més o menys superficial. Tots hi pensem sovint, d'alguna manera, en les flors. Siguin negatiu, els que tenen al·lèrgia al pol·len, per exemple, o en positiu, amb els rams que veiem per tot arreu aquest mes.
Mm-hmm. Sí, és que la premissa de fons és ben simple. A qui no li agraden, no, les flors? Per començar, són boniques objectivament. És la forma que la natura tria perquè les abelles s'hi sentin atreta, no? Però l'altra pregunta que ens podem fer és perquè el nostre vocabulari en el camp de les flors s'ha marcit d'aquesta manera.
Jo suposo que la resposta seria tot el que està ara de moda, no? Que no les té en compte ara.
Exacte. Trobes mai documentals, de fet, que parlin de flors a Netflix o les plataformes principals de varietats de plantes? Hi ha pel·lícules que les converteixin en film argumental? En canvi, sí que hi ha molts programes de cuina, de ioga, de meditació. Ens estem aprenent molts més noms d'ingredients de cuina i de plats vegans que no pas els noms de les margarides i els clavells de tota la vida, no?
És ben cert.
I també cal dir... almenys que jo sàpiga, que no hi ha gaire música que en parli.
No, i això també ens porta una mica a perdre interès. Com que no la sabem, com que no sabem el seu nom, doncs no sabem anar res a comprar.
Això mateix, i en canvi trobes moltes persones grans, o no tan grans, amb balcons i jardins encara espectaculars. No és que hagi canviat res a la natura, sinó que el que ha canviat és la nostra concepció. Simplement ja no s'estila, no? És com cosir, com fer mitja, com saber fer un bon sofregit. Són coses que no vam saber prendre dels nostres avis.
Sí, sí, i escolta, no sé si en altres llengües passa el mateix.
Jo em temo que en castellà també s'hi troben, per exemple, potser... Però hi ha noms de flors que han arrelat més en aquesta llengua. Qui més qui menys, tothom té interioritat què vol dir jasmín, però no tothom potser sap que es tradueix per jasamí. És com en tot, camps terminològics que ja perillen en altres llengües, doncs en català encara més.
Sí, sí. I si poguéssim parlar amb una mica més de propietat, també en descobriríem curiositat, segur. Les típiques que de tots els camps de temàtics, per exemple, jo he sentit a dir que les carxofes i les coliflors són flors, però que ens les mengem abans de que floreixin.
Mira, doncs això no ho sabia. Una mica ja és això. Potser molta gent, però problemes té per saber la diferència entre un bròcoli i coliflor, per saber si són flors o no, no?
Clar, sí, sí. I si després d'escoltar això hi ha gent que té ganes de començar a aprendre la diferència entre un pensament i una petúnia, és que, clar, són matisos que se'ns escapen. O, per exemple, on poden trobar els noms? On haurien d'anar? Com ho haurien de fer?
Sí, com sempre, el TermCat ens és de molta ajuda. Inclou un corpus de fitonímia catalana amb molts noms de flors i plantes. I també hi ha una fitxa feta pel Consorci per la Normalització Lingüística amb tots els noms de les flors més habituals en català per ordre alfabètic, i es pot trobar amb molta facilitat per internet en qualsevol cercador.
Doncs mira, jo pensant en tot això m'han vingut unes ganes de tenir flors, i t'he de dir una cosa, a mi em deia el meu avi, que clar, era més gran que els teus avis, és a dir, que parlo d'una mica més enllà, sempre deia, a casa d'haver-hi pa per alimentar el cos, i flors per alimentar l'ànima. I això ho estem perdent una mica. I ara jo crec que amb el confinament, et diré més, Judit, ens n'hem adonat una mica. Que si tens flors a casa, s'està una mica millor.
Sí, de fet les nostres mares sempre en tenien, de flors. Vull dir,
sí, sí.
Un motiu hi havia, i sembla que t'alegraven una mica el dia.
Sí, sí, doncs mira, anar a comprar flors i a buscar com es diuen.
Exacte, tocarà estudiar una mica.
Sí, senyor, que tinguis molt bona setmana.
Igualment, que vagi bé.
laprimerapedra@raco.cat
Parlem de moda, parlem de cultura de moda amb la periodista Laia Beltrán. Laia, molt bon dia.
Hola, bon dia, Noemí.
Ara més o menys s'havia de fer aquest mercat d'intercanvi de la roba que normalment cada any organitza l'Ajuntament i que fins ara havia funcionat molt bé. En què consistia aquest mercat d'intercanvi?
Doncs això era un projecte per, de prevenció una mica de residus. I el que animava a fer l'Ajuntament era una setmana a l'any, bueno, normalment a la primavera i cap a l'hivern, al centre cívic La Teixonera, la gent podia portar la seva roba, roba en bon estat que no es posa, o complements també, i això els donava uns punts. Durant una setmana se recollia la roba i el divendres a la tarda era quan tu podies anar amb els teus punts i intercanviar-los per peces que havia portat altra gent.
Molt ben pensat, de fet.
Sí, és el concepte de les típics swap parties que es van posar molt de moda als Estats Units a la primera dècada d'aquest any, no? D'amigues que quedaven o gent que quedava i intercanviava la roba. Pues era una mica institucionalitzar-ho també amb la intenció, no?, de que la gent prengui consciència de que la indústria de la moda genera molts recursos i al final el millor, hi ha molts recursos, molts residus, i al final el millor residu és el que no es genera, no?
Clar,
la idea d'aquest mercat d'intercanvi.
De donar una segona oportunitat a totes les peces de roba i que algú les pugui reinventar, no? De fet, seria una mica això. Però clar, aquest any no es pot fer per raons evidents, per la Covid, i han pensat de fer-ho de manera virtual, no?, una mica?
Sí, exacte, com que no es pot estar en un espai físic, la gent intercanviant roba o provant-se roba, vull dir, això ara és impensable, els organitzadors el que van pensar, ja que es cancel·lava aquesta edició de primavera, era dinamitzar un repte per Instagram. Llavors el que han demanat a la gent és que agafi alguna peça de roba, que se la recombine, la repense, la reimagine, la transforme, se la posi i es faci una foto o bé que es grave desfilant amb aquella peça pel menjador de casa, on sigui. I ho penja a Instagram amb l'etiqueta Desfilada Renova.
És una manera de tu mateixa sentir-te obligada a repensar aquella roba que la tenies totalment arraconada, no?
Exactament, també serveix roba de segona mà, perquè hi ha molta gent que és molt fan d'anar a botigues de segona mà o roba vintage, que són conceptes similars però també són diferents. I aquesta activitat també convidaven a una mica, com el que comentàvem abans, no?, a conscienciar la gent d'allargar la vida de la roba. I la desfilada que es renova era la manera de substituir el que no s'ha pogut fer físicament.
Està molt bé això de reinventar la roba, perquè moltes vegades tenim peces que potser juntant-les, mesclant-les, retallant-les, cosint-les, recosint-les, podríem tornar a reinventar tot aquell material tèxtil que si no se n'aniria directament a les escombraries.
Mira, dono tota la raó. A més, això m'ha fet pensar en un llibre de l'editorial Gustavo Gili que es diu Atrévete a redissenyar tu vestuario, que el que fa és donar-te moltes idees creatives per a donar-li una nova vida a la teva roba, perquè a vegades el que passa és que vols fer-ho però no saps com començar. I aquest llibre està molt bé perquè et dona fonaments sobre el reciclatge de moda, et dona, t'explica, et dona pistes sobre la inspiració, també et dona una mica de tècnica i a través de fotografies i dibuixos t'anima, per exemple, a convertir uns pantalons que ja no uses amb un vestit, o per exemple una sudadera molt gran que et vas comprar alguna vegada i ara la vols transformar en una armilla. És a dir, jo m'he estat fullejant el llibre abans de parlar amb tu i està ple de projectes superxulos.
Jo crec que al final el que busquem són peces úniques, i què millor per tenir una peça única que fer-te-la tu, perquè
llavors, única...
única total i absoluta. Seria una mica el concepte que havíem batejat com customitzar, no?
Sí, seria això. Al final és el poder, no, de la R, que diuen, no? El recombinar, repensar, reimaginar, redissenyar. Seria això. És a dir, el que tens, donar-li una altra oportunitat.
I ara que tenim temps i que, a més, tenim coses per remenar a casa, que no ens ha de fer mandra, doncs moment perfecte per tornar a reinventar la nostra roba i reciclar-la de pas. Les R's que tu dius, no?
Sí. Així funciona.
Sí. Doncs, escolta'm, traurem la pols aquest llibre. Recorda'ns el títol.
Atrévete a redissenyar tu vestuario. És d'unes dissenyadores alemanes. Clar, el que passa és que, per exemple, els països d'Europa Central i Europa del Nord hi ha molta cultura de reciclatge de roba, moltíssima. Crec que aquí encara no ha arribat tant. Hi ha molts projectes, molta gent que ho fa, molta gent que treballa per la sostenibilitat, molts dissenyadors, però encara no és una cosa generalitzada.
Sí.
Aquest llibre està... La veritat és que crec que va passar bastant sense pena ni glòria, però és que està molt bé. Si algú vol aprofundir en aquest tema.
Doncs mira,
és una guia bàsica ideal per a començar i llançar-se.
I publicada per Gustavo Gili. Doncs ho farem, remenarem, repensarem i de pas crearem. Creativitat al poder. Sí. Laia, que tinguis molt bona setmana.
Vinga, igualment.
Adéu. Adéu. Avui ens hem llevat amb ganes de viatjar, encara que sigui amb la imaginació, tot i que cada cop estem més a prop de poder tornar-ho a fer amb precaucions. I per això, com cada dissabte, parlem amb el nostre expert particular en viatges, en Josep Maria Palau. Josep Maria, molt bon dia.
Molt bon dia.
Amb ganes, això, de viatjar amb la imaginació, i avui marxem cap al nord, a un lloc que de vegades no surt als mapes. Marxem cap a les Illes Feroe.
Exactament. Les Illes Feroe queden, perquè ens situem, entre Islàndia i Noruega, estan perdudes per allà, buscant una miqueta ben buscada, les veurem, i efectivament és el que tu dius, hi ha mapes on no surten. Estarien una miqueta, per acabar-nos de situar, per sobre d'Escòcia, al mig del Mar del Nord. Per acabar-ho d'arreglar, pertanyen formalment a Dinamarca, però tenen un estatut d'autonomia molt elevat. I la veritat és que són molt poquets, de totes maneres. Són 50.000 persones que viuen en 18 illes, de les quals 17 estan habitades. Per tant, podríem dir que és una destinació amb distanciament social inclòs. No?
Jo crec que aquesta seguretat, inconscientment o conscientment, és la que busquem tots ara, i probablement seria un gran destí, però què hi trobarem en aquestes illes?
A veure, amb el que acabo de dir, és evident que no hi hem d'anar si tenim moltes ganes de marxar. És un lloc tranquil·let.
Sí, sí.
És un dels pocs espais verges d'Europa amb un terreny d'origen volcànic molt curiós. Les roques que conformen aquestes illes són basàltiques i estan totes inclinades com si de cop i volta hagués vingut una bufada de vent i les hagués torçat totes cap a una banda. Val? Llavors, visualment, la part esquerra, la part oest, diguem-ne així, són tot penya-segat. Mentre que, per l'altra banda, les muntanyes són suaus i van pujant, per la cara est, cobertes de prats verds. Seria un paisatge, doncs, molt idíl·lic, d'illes, totes molt verdes, amb un tros que cau a pic i l'altre que fa baixada suaument.
Amb els que hem passat confinament a ciutat, t'he de dir que això és molt, molt, molt temptador. Molt temptador. M'imagino que és l'escenari ideal per unes vacances de plena natura, no?
Exactament, sí, hi ha més ovelles que persones.
Ja signo, on he de signar?
Sí, va, no em vulguis, ràpidament, a veure si ens posen el vol aviat i ja hi podem anar cap allà, no? De fet, Feroe vol dir ovella, vull dir, per tant, serien les illes de les ovelles. De totes maneres, imagina't si tenen consciència també pel tema del medi ambient, etc, que aquesta és la seu del Sea Shepherd, que se'n diria els pastors del mar. Per tant, no només ovelles, sinó pastors del mar. En aquest cas, podríem dir que els Sea Shepherd són una mena de Greenpeace creuats de heavy metal, ¿vale? Són molt radicals.
Porten
samarretes també de color negre, etc, així com molt natius durs. Gairebé com un club de gent de motos de carretera, d'aquestes així...
Que inspiren respecte, sí, sí.
Sí, i ells fan accions bastant també d'aquesta línia de protecció de la natura, però de forma molt contundent, i gràcies a això, per exemple, van aconseguir que s'evités continuar fent matances de dofins a prop d'aquestes illes.
Doncs ja ens agrada aquesta línia, però també podrem veure, suposo, altres tipus d'animals, no?
Sí, la veritat és que, per exemple, pels aficionats a veure ocells és un lloc ideal, i fins i tot els que no tenen aquesta afició, val la pena, per exemple, acostar-se a l'illa de Miquines. És una illa petiteta que té un far a dalt i està replena fins dalt d'una gran colònia de fredets. Els fredets serien uns ocells, segur que hem vist fotos, perquè són molt graciosos. Tenen el pic així com bastant gruixudot, bastant curt i ample, de color taronja, i els ocells en si serien com uns pingüins baixets, diguem-ho així. Bé, la veritat és que és molt divertit d'anar-los a veure. És una experiència molt maca.
I dius que són illes, per tant, no sé si és fàcil moure's d'una illa a l'altra?
Sí, a veure, aquestes illes tenen poca gent, però tenen molt de pressupost. Llavors, se l'han gastat en infraestructures. Per exemple, tenen uns túnels que connecten totes les illes entre si, i de fet només hi ha dues illes, Estremoi i Eysturoy, que estan connectades amb un pont. La resta estan connectades amb túnels. I després, l'altra curiositat, són els taxi-helicòpters, que en aquestes illes, de vegades, sobretot a l'hivern, si fa mal temps, etc., potser és complicat d'anar amb cotxe, hi ha onades que poden arribar fins i tot al damunt de les carreteres, de les pistes, i la gent agafa l'helicòpter, que allí és superbarat, està subvencionat pel govern, i llavors tu allí agafes un helicòpter com aquí agafaries un taxi qualsevol.
Mm-hmm. Caram. Escolta'm, de totes maneres, ara no hi podem anar, hem dit, però hi ha alguna manera de fer-se una idea de tot aquest lloc?
Sí, mira, no hi podem
sense
anar,
avions i sense res de moment. Exacte.
Sí, hi ha una experiència molt interessant que és francament divertida. L'han posat en marxa l'oficina de turisme de les Feroe. Ho podem trobar a través de la seva pàgina web, visitferoe.com, o si no, a www.remote.com. Ho dit així una mica tal com s'escriu.
Tal com s'escriu, perquè és com ho necessitem. Sí, sí.
Exacte, és molt, molt senzill. Llavors, cada dimecres a les 7 de la tarda tu pots fer una excursió amb un guia local que porta una webcam posada al seu casc, d'acord? Llavors, la gràcia d'aquesta experiència és que no és un guia que va explicant el que fa, simplement, sinó que tu tens una mena de comandament a distància. I amb aquest comandament, que pot ser el teu propi mòbil, durant 2 minuts tens el control d'aquest guia. Llavors tu li indiques que vagi a la dreta, que vagi a l'esquerra, que corri, que salti, i ell ho fa. Amb quina tecnologia ho han muntat no t'ho sabria explicar, però és veritat que les ordres que tu li dones el guia les segueix. I a més, durant una hora vas veient doncs, el paisatge fantàstic d'aquestes illes. No?
Home, doncs hem d'entrar aquí en aquesta pàgina de turisme de les Feroe, que és, com dèiem, www.remote-turism.com. Sí. Tota una experiència per poder viatjar de moment fins que no ens posin els avions d'aquesta manera. M'agrada molt aquesta idea, me'n prenc nota, Josep Maria.
Vinga, doncs, dimecres ens hi hem d'apuntar a veure-ho.
Exacte, sí, ens hi apuntarem. Doncs escolta'm, que tinguis molt bona setmana.
Igualment.
La primera pedra, amb Noemí Poll. Istanbul.
I seguim aquí a la primera pedra. Ara toca saludar en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Ara no se'n parla, però massa vegades hem hagut de saber que moltes persones han perdut la vida al mar. Orfes de futur i esperançats d'una promesa que no arriba mai. Els han llançat a les aigües obertes sense saber que tot ha estat un parany. Per ells no hi ha hagut taula o fusta salvadora. S'han ofegat en el seu intent. De vegades costa de treure el cap a la vida, sobre així coneixent el que sabem. Com canta Blomwood, i pensar que la ciutat s'enfonsa i tu i jo encara som vius. A una barqueta sense massa pressa fas un glob i somrius. I és de veritat la llum que ens omple els ossos. És com el cicle constant de les estones que no vols que acabin mai. Tot ha estat més fàcil. Per nosaltres hi ha hagut barqueta que ha recollit les nostres il·lusions. Només que ens cal un curs accelerat per saber manar-la. I ara ja ens hem adonat que no hi ha regles establertes. No hi ha cap patró. Quan es presenten les dificultats, és inútil soterrar el cap, fer veure que no hi som. Continua Blaumut. 4 fotos, passa un avió. El nostre cap natura sàvia i gravo el record. Som imparells i nedes dins del mar i ens amaguen a l'aigua com un fil de pescar. Tots sabem que el pescador tira del fil tant si hi ha captura com si no. Sempre quedem al descobert.
L'univers i parlem de temes relacionats amb la ciència, amb l'univers, però en aquest cas parlarem d'una dona. Una dona que va morir a finals de febrer i que val la pena que li donguem el protagonisme que mereix. Antonio Bernal, molt bon dia.
Hola, bon dia, Noé.
Que a vegades les dones passem com a desapercebudes en el món de la ciència especialment i no pot ser. I ja vam dir-ho fa temps, nosaltres des d'aquí la reivindicarem i en aquest cas és un personatge molt important també per la ciència, Antonio.
Sí, claro que sí. Y mira, hemos venido hablando de mujeres mínimo una vez al mes. ¿Y cómo es que se nos pasa? Pero fue porque coincidió su muerte a los 101 años. Coincidió su muerte con la crisis y bueno,
sí, sí, ens va enganxar,
exacte. Hombre, hay que hablar de esta mujer, es extraordinaria.
Claro que sí, la rescatem.
porque ella tenía dos problemas muy graves.
¿Así?
Que era mujer y que era negra.
Ay, señor.
En un momento en lo que esto era, pues bueno, hay que ver. Mira, eso está súper bien representado en la película Las figuras ocultas, del año 16, que es con Kevin Costner. Y ahí muestran cómo era la NASA en ese tiempo. Estamos hablando de 1961, 62, hasta el principio del 70. Uh-huh. Cómo era, no la NASA, era cómo era en Estados Unidos la discriminación racial, que a mí me tocó vivirla.
A mí me tocó vivirla.
Pues claro, en el año 73 yo viví en Estados Unidos, en el norte, y fui un mes a Atlanta, viví un mes en Atlanta, con unos instructores que me estaban enseñando. Bueno, y me di cuenta, era impresionante, como en mi país no había esa discriminación.
Es para sorprender, ¿no?
Y entonces esta señora fue, estudió matemáticas, fue la primera que entró a una universidad de blancos, que había universidad para blancos y universidad para negros, lavabos para blancos, lavabos para negros, sí, autobuses para blancos.
Ens costa fins i tot imaginar-ho ara, però és que ho hem de recordar, perquè això passava. I no fa tant.
Sí, passava.
Tu ho vas viure.
Exactament. I entonces ella logró entrar a la NASA y en la NASA pues se dieron cuenta de que ella era un genio para las matemáticas. Ella era doctora en matemáticas y la pusieron en los cálculos. Como era el principio de los años 60, pues no había ordenadores electrónicos y cosas parecidas, sino que los cálculos los hacían lo que se llamaban calculadoras humanas, que eran personas que tenían una cierta afinidad con las matemáticas, las ponían a que hicieran todas las multiplicaciones y divisiones, que el logaritmo y que no sé qué, todo esto, eso, todo lo que se hacía a mano, lo hacían calculadoras humanas.
Y ella tenía un dos especial, ella.
Y ella tenía un para las matemáticas, era un, pero no solamente para hacer pues el cálculo y la multiplicación y esto, y no, lo que llaman la carpintería, no, era para pensar. Uh-huh. Para deducir, era muy buena, o sea que tenía una mentalidad muy elevada para su época. Bueno, para la época de hoy, lo que pasa es que para su época era extraordinariamente grande porque las mujeres no hacían eso.
Claro, sí, no se
saben. A esta señora calculó la órbita del primer, si podría llamar astronauta, pero aunque no lo fue, que fue Alan Shepard. Que este señor fue la respuesta que dio la NASA al lanzamiento de Yuri Gagarin en la Unión Soviética. Entonces, ¿qué hizo la NASA? Pues hay que responder con algo. Entonces respondieron lanzando a Alan Shepard en un vuelo balístico. Era como meterle entre una bala y dispararlo. Subió 180 kilómetros y volvió a caer. Era un tiro parabólico. Y entonces, pero claro, había que calcular la trayectoria y la calculó esta señora Katherine Johnson. Y ella siguió pues haciendo cálculos para la NASA y tal, y luego le tocó calcular le tocó cuando llegó el primer ordenador a la NASA. Y entonces cuando fueron a lanzar al primer astronauta, que se llamaba John Glenn, lo calcularon con el ordenador y le mostraban los cálculos al astronauta, que siempre lo mostraban porque él era el
que se arriesgaba, ¿no? Sí, sí.
Evidentemente, era la carne de cañón, muy literalmente.
Sí.
Y entonces él dijo, hombre, me gustaría que estos cálculos los revise Katherine Johnson. Y ella revisó los cálculos, y ya con los cálculos revisados por ella, John Glenn se subió a su nave y fue el primer astronauta, como astronauta realmente, porque ya dio vueltas alrededor de la Tierra.
Per tant, el reconeixement evident de que la Katherine Johnson era una magnífica matemàtica, científica, i que mereixia, doncs, evidentment, com tots els altres, no?, una vida normal dintre d'aquest món científic, i a qui li devem tant, perquè sense ella, doncs, segurament aquest primer experiment d'anar a fer voltes a la Terra no s'hagués pogut produir.
I posteriorment hizo también unos cálculos de emergencia cuando la Apolo 13. Uh-huh. Cuando que la Apolo 13 pues tuvo aquella emergencia que es motivo de película, que fue toda una aventura, pues había que hacer cálculos extraordinariamente rápidos, porque todo era ya. ¿Qué hacemos ya? Y había que hacer una serie de cálculos muy complejos, y Katherine Johnson estuvo presente en esos cálculos y fue como protagonista de que ellos protagonista teórica de que ellos pudieran venir, ¿cierto? Porque ella era la que desenvolvía la teoría, desarrollaba la teoría para que diera un resultado y decir, hagan esto. Y sí, por eso pudieron regresar. Sí, una mujer muy interesante, ya ganó. Tiene 4 doctorados honoris causa, tuvo.
Déu-n'hi-do.
Y murió el 24 de febrero. Murió el 24 de febrero a los de 101 años. Ella nació en el 18.
Sí, sí, déu-n'hi-do, eh? Doncs 101 anys, una vida longeva, afortunadament per nosaltres.
Sí, i molt productiva.
Molt productiva, sí, sí senyor. Sí, va, a més, va viure l'època daurada dels astronautes i la lluita per conquerir l'univers en aquell moment, eh? Doncs, Antonio, molt maco parlar de la Katherine Johnson, un personatge que reivindiquem i que des d'aquí recomanem també la pel·lícula Figures Ocultes. Antonio, que tinguis molt bona setmana.
Gràcies, lo mismo.
Adéu-siau.
La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Pol. Well, it started with your hips, so I moved up to your lips to take a chance, ask for a dance, 'cause you're the cutest thing on this side of the world.
Minuts per reflexionar sobre temes educatius avui amb José Antonio Fernández Bravo. Ell ha treballat en totes les etapes educatives i exerceix com a professor universitari al Centre d'Ensenyança Superior Don Bosco. És autor de diferents llibres, entre ells el darrer, El somriure del coneixement. Per ell la pregunta clau no és com de bé realitza el nen els exercicis que fa, sinó quan de bé li fan a ell els exercicis que realitza. José Antonio, bon dia, buenos días.
Buenos días.
En José Antonio està als estudis de Madrid, per tant agraïm també la feina de Carlos Manzano, nostra tècnica a la ciutat. I ara sí, volíem començar avui preguntant a José Antonio, ¿cuál sería para ti la clase mejor preparada?
Bueno, la clase mejor preparada, yo creo que sería aquella que nos permita abandonar precisamente lo que hemos preparado. Esto parece un poco paradójico, ¿no? Pero no es así. Cuando se puede malinterpretar esto si se piensa que lo que estamos diciendo es que como vamos a abandonar la clase preparada, no hay que prepararla. No, todo lo contrario. O sea, lo que sí que es una formación del docente tan grande que evidentemente está preparado para que aquello que ha preparado lo pueda abandonar en función de las necesidades del que aprende y no de los deseos del que enseña. En definitiva, nosotros preparamos una clase, vamos al aula, nos damos cuenta que aquello que hemos preparado no funciona, los estudiantes, los niños, las niñas no nos responden y de repente decidimos seguir porque decidimos cubrir nuestros deseos. No, hay que atender a sus necesidades. Para eso necesitamos una formación amplísima, para que podamos tomar esa decisión tan grande, ¿no? He preparado esto, pero estoy preparado para abandonar precisamente lo que he preparado. ¡Qué grande es! Fíjate, hace unos años, 10 años, yo creía firmemente en una idea, ¿no? Dentro de 10 años, pasaron 10 años, y yo ya dudaba de aquella idea que tenía, ¿no? Y ahora creo firmemente en otra distinta a aquella de hace 10 años. Entonces, cuando a mí me preguntan qué es evolucionar, yo digo, bueno, pues quizás evolucionar consista simplemente en cambiar de equivocación, ¿no? Entendiendo esto, hay que pensar que la clase mejor preparada es aquella que dice, oye, ¿en qué medida lo que yo he pensado en un principio, a priori, pues cuando lo llevo al aula no está tan bien pensado? Eso no me hace ser peor profesor, todo lo contrario, me hace ser flexible y entender que por encima de la clase que preparo está la persona para la cual preparo esa clase. ¿Tenemos que subordinarnos al libro, al temario, al currículum? No, tenemos que subordinarnos la enseñanza al aprendizaje, al que aprende, y entender que estamos para ellos. Que cuando las respuestas que obtenemos no coinciden con las que esperamos, no significa que no razonen, sino que, bueno, pues existe una discrepancia entre lo que yo espero oír y lo que él me da. Si yo sigo insistiendo para querer oír aquello que deseo, pues no atiendo a sus necesidades preguntándome por qué. Y si yo no cambio de estrategia, de procedimiento, de herramienta, de técnica, pues seguiré obteniendo los mismos errores. ¿Cuántas veces hemos dicho, mira, no lo han entendido? Bueno, yo se lo he repetido 5 veces más y sigue sin entenderlo. No, si no es cuestión de que usted se lo repita 5 veces más, porque con una que no lo entienda, cambie de procedimiento, cambia. Esta es la palabra, corónate, docente, corónate de verdad, profesor, profesora, maestra, maestro, de ese cambio que permite hacer grande al que aprende y entiende que si no lo ve de una forma, por mucho que lo repitas, va a seguir sin verlo. Busca otra técnica, otra herramienta, busca algo que te aporte verdaderamente la satisfacción de hacer grande a aquel que está aprendiendo contigo y entender que la clase mejor preparada es aquella que te permite abandonar precisamente lo que has preparado.
Doncs així és. Si voleu saber més de tot el que ens explica el José Antonio, podeu entrar a la pàgina web centropedagogicofernandezbravo.com. A més allà trobareu també informació sobre el postgrau universitari que també el fa el José Antonio per ensenyar matemàtiques en educació infantil. José Antonio, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
I anem a mirar més sèries, perquè, escolta'm, ens les traguem, que dona gust això de les sèries. Això, Maria Morros, bon dia.
Bon dia.
Perquè, escolta'm, no, trobo que en consumeixo molt, més sí. que abans.
Sí, I això que vens a treballar.
I mira, imagina't. Però noi, estem tot el dia a casa, per tant.
Sí.
I el cap de setmana dona molt de sí.
Dona molt de sí. I a més t'haig de dir que les d'aquest cap de setmana són, un, molt addictives, i dos, només tenen 6 capítols cada una, amb la qual cosa és molt més fàcil que quedem absolutament enganxats, perquè a més estan molt ben fetes. Et diria que són de les grans sorpreses d'aquest any, tot i que es van estrenar no fa gaire, perquè un és de fa una setmana i l'altre de fa encara no un mes. Per tant, ja et pots preparar per estar, doncs mira, 6 hores i gairebé 6 horetes més enganxada a la tele, tant tu com la gent que vulgui seguir les nostres recomanacions. Si et sembla, comencem per la...
Va, sí.
Avui farem una, que és una de les grans apostes de Movistar per aquesta temporada i per aquest any. Es diu La Unidad.
Señores, en breve estaríamos en hora a partir de este momento, por favor, exactitud y precisión.
Es la hora. Luz verde en Melilla, Tánger y Tunis.
Aquesta sèrie fa referència a una unitat específica de la policia espanyola, i el que es veu, ara aquí estàvem escoltant a la protagonista, a la comissària que està al capdavant d'aquesta unitat, que és un personatge al qual interpreta la Natalie Poza, i ja veiem una mica cap on va la història, és a dir, passa en diferents escenaris, Madrid, també passa a Toulouse, també passa a Melilla, també passa a Figueres, passa a Girona, passa a Vigo, és a dir, tenim diferents escenaris, perquè del que es tracta, només en començar, és d'una col·laboració de la policia del Marroc, de la policia espanyola i de la policia francesa per trencar i acabar amb una cèl·lula jihadista que opera en els 3 països. A partir d'aquí, el que hi ha és tota una investigació policial sobre què és el que volien fer, perquè no hi ha només aquesta desarticulació, sinó que tenien diferents plans per dur a terme. I al capdavant hi ha el Dani Latorre, que és un director que ja ens havia agradat molt en una de les seves pel·lícules, El Desconocido, que la va estrenar fa uns quants anys i que passava també a Galícia, i molt amant del cinema d'acció. De fet, en aquella pel·li hi ha una persecució que és, diguem-ne, que una de les més xules que hi ha en el cinema espanyol. I t'haig de dir que d'aquesta sèrie hi ha, jo diria que, personalment, l'escena més bèstia d'un atemptat que hagi vist.
Ah, sí?
I mira que de sèries... N'has
vist moltes,
per això. Sí. Quantes, perquè últimament hi ha hagut d'atemptats, de terrorisme...
Sí.
Però n'hi ha una que... És a dir, que tal com està rodada, és espectacular. I a més et quedes glaçat al sofà.
Doncs escolta'm, i anirem preparats.
Sí, és a dir, és una escena clau, és una de les escenes importants, i ja està, és a dir, a partir d'aquí. Però la manera com està enregistrada és espectacular.
Espectacular, ja dic, realista...
Jo et diria que és que això, simplement una de les més bèsties. A part del Dani de la Torre, que ell no és només el creador, sinó que també està el guió, juntament amb l'Aperto Marini i per l'Emilia Mora, i entre els protagonistes hi ha la Natalie Poza i el Michel Noer, que formen part... De, és a dir, que són un matrimoni, el que passa que estan en crisi, ja només veiem el primer capítol que ella li diu que es vol separar. Llavors, a partir d'aquí ja està. Ells treballen molt estretament, perquè la confiança és màxima entre un i l'altre, i s'ha de veure com afecta això o no a la investigació. A més, hi ha la Mariana Álvarez, el Luis Taera, el Raúl Fernández, el Felipe Martínez i el Carlos Blanco. Doncs... molt bona, molt recomanable. Atenció també a aquesta escena que he dit, i a les interpretacions, a la direcció...
Sí, sí.
Et podria dir dues coses que grinyolen una mica, però que no sé...
Que saps? Al final, que són absolutament... a la balança no pesen.
Exacte, no pesen absolutament per res.
Doncs escolta'm, la mirarem i després ens quedarem amb les ganes, per tant, esperem que hi hagi una segona...
Que jo m'atreviria a dir que serà
temporada.
Segona.
Sí. Doncs vinga. Demà seguirem i...
amb més acció. Sí, serà un cap de setmana doncs, que no...
Sí, sí,
que
ja m'està bé.
No quiets al sofà.
Ja m'està bé. Doncs fins demà.
Fins demà.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
I RAC1 està d'aniversari, 20 anys. I a la primera pedra hem volgut repassar aquests 20 anys a través de grans hits musicals. Amb qui? Doncs amb el Jofre Llombart. Jofre, molt bon dia.
Hola, bon dia. Doncs mica en mica ja ens anem acostant a aquest 2020. Ja ho tenim aquí a tocar perquè avui repassarem una cançó del 2016. I clar, com més a prop està, doncs més cançons hi ha on triar, no? Perquè la memòria doncs la tenim més recent. Doncs avui he escollit una cançó, aquesta del 2016, que de seguida us posareu a ballar perquè és molt animada. És Can't Stop the Feeling, de Justin Timberlake. I amb aquesta cançó, a més, va una recomanació cinematogràfica de propina. Perquè aquesta cançó va formar part, la cançó principal, de la cançó de la pel·lícula Trolls. És una pel·lícula per tota la família. És un tòpic, però és que és així. És una pel·lícula d'animació i és una pel·lícula molt optimista, molt colorista i que aquesta cançó hi lliga perfectament. Can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine, just imagine. Nothing I can see but you when you dance. Yeah.
stop the feeling. I can't see but you, when you dance, dance, dance.